Ràdio Èxit, 106.4 FM.
I molt bona tarda, benvinguts com cada dimecres en aquest temps de trot, trot d'èxit, com sempre aquí a Ràdio Èxit, cada setmana disposats a comentar tot allò que fa referència a l'actualitat dels trots, l'actualitat dels cavalls. Avui en dos convidats, en Antoni Benet, que ens acompanya com sempre aquí en els estudis, i aquí saludant. Antoni, com estàs?
Molt bé.
Bones tardes.
Bones tardes.
Poca feina avui, perquè hi ha hagut carreres, per tant hem de parlar de resultats.
Tenim tranquil·let. Tenim altres coses que parlarem també un poquet, no? Perquè aquesta setmana, a més...
Tenim cinc carreres
per diumenge. Tenim cinc carreres per diumenge, però tenim, a més, diumenge que ve, a la carrera més important de trot dins Europa, o diríem del món, no? Que ara és Prix d'Amèrica, i també és una carrera bastant important, i també la parlarem un poquet.
Molt bé, saludam a la nostra companya, Nehema Soto, que està bé, està completament curada, està com els cavalls també, en constipats i en dificultats que patim quasi tots en aquesta època. Gemma, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Buenas tardes, nuestra veterinaria particular que nos acompaña un miércoles más aquí en Trot d'Èxit. Bueno, Gemma, feliz año.
Igualmente.
Muchas gracias. Hoy hablaremos
De reproducción.
Vale. Sí. Pues nos lo apuntamos, hablamos de reproducción, pero saludamos también a la máxima autoridad del mundo del trote. Al presidente de la asociación de trote, saludamos a Joan Cívico. Buenas tardes, ¿cómo estás, Joan?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Benvingut.
Gracias.
Una vegada més, content de tenir-te aquí en aquest programa per parlar de trot.
Moltes gràcies.
És el que domines. Jo cada vegada que en Toni Bonet comença a parlar de resultats, sempre trobo algun Cívico. O sigui, estàu bé pel mig, Tant,
Són els que estan, és que quasi com aquell que diu tenen més cavall i estan,
sí, no?
Estan dins el barullo, no?
Molt bé,
i això és
molt
bo, no?
Molt bé, tenc que no hi va a carreres, és motiu? No el record jo. No hi va a carreres aquest diumenge,
no,
per què?
Bueno, hi ha un poquet un canvi de planning, que això m'ho podrà explicar també un poquet millor en Cívico ara, segur.
Sí.
Que, bueno, abans feien carreres cada setmana i ara per sopars per uns arreglos d'economia, pues hi haurà algun diumenge que no entendrem. Supos que llavors més endavant m'ho explicarà en Joan en aquest tema.
Molt bé, doncs començam parlant amb en Joan, ja que no hem de parlar ara de resultats des de diumenge passat. Gemma, si te parece, vamos a empezar con el presidente, perquè el dimecres passat van parlar d'algunes qüestions, van parlar d'alguns temes que feien referència a acords, també diferents qüestions que venen encara col·legiant, no?, del tema dels acords que hi té davant el Consell Insular i també d'alguna manera les responsabilitats que tenen assumint l'associació dins del propi hipòdrom de Sant Rafel. D'això en parlarem en uns instants, però com sempre tenim el nostre patrocinador particular també aquí a Trot d'Èxit.
Chico y Katy CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy CB, distribución de piensos.
Molt bé, Joan Cívico, president de l'associació, com dèiem, responsable una mica també de tots aquests acords que estan pendents, si no hi ha signats entre el Consell i la pròpia associació, de cara a tenir més responsabilitats, diríem, dins del propi hipòdrom. El dimecres passat amb Antoni Benet parlàvem de que pareixia que hi havia un acord tancat en quant a l'explotació de les quadres, una explotació que ja en su seu dia varen comentar, inclús també el propi conseller, que podia representar uns ingressos interessants per a la pròpia associació i, per tant, tenir uns duros que finalment, uns euros, millor que duros, no? Uns euros que al final sempre van bé. Pareix que bueno, que no va ser totalment exacte, no?, la informació que vàrem dar, Joan.
Bueno, la informació anava encaminada, el que no estava executada, ni ara encara tampoc està.
Sí, una setmana després encara no hi ha acord.
No, sí que hi ha acord. No? Uh-huh. Nosaltres vàrem rebre fa 3 dies esborrador de les quadres, per tant, no es pot parlar d'una cosa tancada quan nosaltres tampoc no hem mirat el que anàvem a firmar.
Es conveni, diguéssim.
Es conveni. Ara, una vegada que ja hem vist esborrador, que no és el contracte final, que tampoc no s'allunya molt del que serà el contracte final, perquè ha de tocar un parell de cosetes, però, bueno, l'acord serà imminent, vull dir que per nosaltres no hi haurà cap problema. Mm. El que passa que jo mai m'agrada de parlar de coses tancades quan encara no estan tancades.
Bueno, com dèiem aquí, mentre no estigui lligat i dins el sac, no? Com és això? Ben lligat.
No podem dir blat fins que no estigui dins el sac i ben lligat.
I ben lligat, exacte. No? Sí. O sigui, encara blat encara no n'hi ha.
Exactament, no, però vull dir que nosaltres confiem que això es durà endavant i el que passa que és això, que jo som partidari de sempre donar una informació quan ja està executada i està tancada.
Quins són els punts o els punts que ara mateix separen l'acord definitiu?
No separa cap acord, o sigui, no hi ha cap punt que mos separi de l'acord, també.
No, però que has fet referència que hi havia algunes qüestions que volíeu retocar.
Sí, per exemple, mos varen dir que això se faria per 5 anys, llavors el contracte posa que s'ha de fer anual, entonces això mos hem de saber, hem de aclarir si és per 5 anys el contracte o s'ha de fer per any. Uh-huh. Això no hi ha tantes. I, bueno, hi ha tantes, no hi ha més, vull dir, a part d'aquí...
Llavors, l'acord amb el pres que era sobre uns 20 o 25 mil euros?
Bueno, l'acord són sobre uns 22 mil euros cada any, més o menys és el que, diguem, generen aquestes quadres, també dependent de les quadres, si estan totes alquilades o... Uh-huh. Sí, llavors també, una vegada que nosaltres gestionem les quadres, la nostra idea és que les boxes de baix pues, s'ha de cobrar algun duro per poder treure-li un rendiment. Evidentment no serà el preu ni molt menys que s'estan pagant de les quadres, perquè són quadres que són, pues, estan molt, algunes estan malament, i bueno, però sí que els hem de treure un rendiment. Mm.
A partir d'aquest acord, una vegada que estigui assignat i en definitiva es posi en pràctica i l'associació ja tingui la responsabilitat damunt de les quadres, les quadres seran entregades a l'associació amb aquest conveni tal com estan? L'associació haurà de fer algun tipus d'inversió per recuperar alguna d'aquestes quadres que, com deies, no estan en condicions òptimes?
Bueno, no,
com queda això?
El que se mos va dir, o en el seu moment, va ser que les quadres se mos entregarien pintades i netes. Si hi havia alguna llum, algun grifo, alguna cosa que jo he dat un vistazo per allà dalt, he vist algun grifo que perd aigua, en fi, algunes cosetes que s'han de tocar, ho han de fer ells, perquè així mos ho varen prometre. Llavors, que s'entreguin pintades, bueno, però pues, potser això igual no serà, perquè això comporta que han mirat que hi ha un pressupost bastant, vull dir que pot ser un poc elevat, que se'ls escapa a les mans, però bueno, entre això, nosaltres també podem mirar i demanar pressupost en els cas d'això, i ells estan oberts a escoltar-ho, m'entens? Però el que ells han vist, doncs, pues, es veu que se'ls escapa un poc de seu pressupost.
De totes maneres, clar, un confia en que una explotació d'unes quadres d'aquestes característiques, que per altra banda dins i poden no n'hi ha altres, per tant, es qui vulgui aprofitar aquest espai per poder dur els seus cavalls, només té aquestos, no hi ha res més. Per tant, estiguen en les condicions que estiguen, són les que s'han d'emplear, però si no s'arriba a un acord que quedi establit d'una manera clara, el que sí és cert és que aquestes quadres necessiten un manteniment, i un manteniment anual, no un manteniment cada X anys, no? Un manteniment per lo menys anual, clar. Que reporti d'alguna manera pues que les condicions higièniques, les condicions per lo menys de la vista que han de fer les pròpies quadres sigui òptima, no? Sigui adequada.
Sí, la nostra idea, que això llavors nosaltres ho hem de plantejar amb tota la gent, perquè nosaltres farem una reunió i parlarem amb els cavallistes, doncs pues, potser durem una persona, potser 2 voltes per setmana perquè faci net, perquè estigui en condicions per lo menos que se vegin, que està per lo menos net. Llavors, hora de pintar, si nosaltres ens hem de fer responsables, doncs pues, nosaltres l'únic que podem fer és agafar, fer un pressupost a un pintor i amb aquest pressupost anar-me un consell i dir, bueno, això és el que ens cobren en altres i està on arribeu altres, però evidentment, si ho han de pintar en altres, pues això serà una cosa que se mos escapa a les mans, o cada un haurà de portar la seva part de, diguem, de lo que costi això, perquè si no...
Porque Gemma, ahora involucrándote un poco, ¿no? en los comentarios y en este intercambio de opiniones que estamos haciendo con Joan, las condiciones higiénicas para que un caballo esté correctamente, adecuadamente, y que no sea un sitio en el que, bueno, pues pueda adquirir algún tipo de enfermedad que pueda ser peligrosa de cara a su propio futuro como competidor de ese propio hipódromo, pero también como animal, ¿no? Es decir, hay que... Porque claro, ahora yo me decía, yo a lo mejor es que como no entiendo, pues a veces me cuesta, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Pero me decía, limpieza de las cuadras cada semana 2 días, ¿no? Claro, yo no sé si las cuadras se utilizan cada día o no.
No, pero igual me he expresado mal.
No me acabas de entender.
Sí,
¿no?
Bueno. Igual yo me he expresado mal. Yo me refiero a lo que es el patio de las cuadras, sí. Porque cada propietario evidentemente tiene que arreglar sus cuadras.
Sus cuadras.
Porque yo, mi caballo,
limpio su cuadra. Exactamente. Vale.
Los caballos tienen que estar en buena higiene, esto ya lo sabe todo el mundo.
Sí, sí, claro.
Tienen que tener una buena cama, pero a partir de aquí esto es responsabilidad de cada uno. Ahora bien, lo que es el patio de las cuadras, que forma parte de lo que es el circuito de las cuadras, pues claro que iría mejor que cada propietario limpiara su trozo y todos fuéramos a una y no hiciera falta invertir en una persona que, que nos tenga que limpiar esto. Pero bueno, llegado el momento, pues se tiene que poner alguien. Lo que no podemos hacer es acumular papeles, podemos acumular... En fin, lo que és
la brutícia habitual, no?
En Joan, el que vol dir més res és que hi haurà una persona, o com diu en Joan, que millor seria que entre els mateixos cavallistes no tinguessin que necessitar ningú, no? Però que la part comunitari, com poden ser dutxes, com poden ser quatre de banys personals nostres, com tot el que és el pati principal de les quadres, tot això, pues que si podem estalviar-nos aquesta persona, podem estalviar, però si no, sí que necessitarem una persona que mínimament venga 2 vegades per setmana a fer-ho.
Gemma, ibas a comentar algo de las dutxes.
Esto de las dutxes. Bueno, por ejemplo, zonas comunes, donde... alguien se encargue un poco de organizar y de limpiar un poco.
Ahora,
cada caballo lo limpia su propietario.
Claro, lo lógico es que si hay un propietario que alquila una cuadra, que la alquila, pues lo lógico es que se cuide de su cuadra, ¿no? Ya que
es de ese seu cuadre y un poco de par de mantenimiento,
claro,
¿no?
Esto sería lo ideal. Lo que pasa es que llegado un momento, pues no podemos esperar a que esto se acumule. Pues como en la porquería adelante se tiene que limpiar, o sea, o somos entre todos o tenemos que coger a alguien que lo haga, y eso va a costar un dinero que se va a incrementar pues encima del alquiler de las cuadras.
Gemma, tú que vienes de fuera, que has visto otras cosas y que ahora estás observando lo que está ocurriendo aquí, hemos hablado muchas veces con Joan desde el principio, con Tony, los invitados que han ido viniendo. ¿En qué condiciones crees tú que están ahora mismo las cuadras? Es decir, ¿corren algún peligro los caballos y los caballistas?
Hombre, son cuadras que están un poco en bajo, no tienen buenos drenajes, necesita un mantenimiento diario de vaciar orines y, y caca. Y la verdad que los propietarios del hipódromo, la mayoría, por lo menos con los que yo trabajo, cada día van limpiando las cuadras y... lo tienen bastante, los caballos,
o sea,
que yo trato están bastante bien atendidos.
No tienes una preocupación en ese sentido.
No, porque cada propietario se preocupa bien de su caballo. A la vez que va a echarle de comer, pues siempre quita un poquito del estiércol o de... Es que si no, los caballos se le reblandecen los cascos, infecciones de ranilla, problemas respiratorios si hay mala ventilación. Trae muchos problemas.
Claro. Molt bé, Joan, deixem aquest tema. La qüestió m'imagino que està encaminada i que és qüestió de dies que signem els convenis.
Bueno, això no hi ha cap problema, vull dir que això nosaltres anem a fer-ho tot d'una que, bueno, ara els consells estan a Fitur,
sí.
Però vull dir que nosaltres no tenim mai, nosaltres, que com t'he dit antes, hem rebut els contractes, o no els contractes,
és un borrador
que nosaltres l'hem llegit, mos pareix perfecte, perquè és que no té res, li va bé el que li donen, doncs pues nosaltres ja ho farem firmar i punta, vull dir que per la nostra part no hi ha cap problema. No.
Molt bé, anem a una altra qüestió que parlàrem el dimecres passat i que fa referència en aquesta empresa, aquest grup italià que es vol fer càrrec de ses apostes a través d'internet i, bueno, una empresa es diu Icibet. Hi havia una reunió a Palma va ser, entre la federació i responsables de Civet, no? A veure, explica'm-nos una mica amb quina situació està això, perquè jo record que duim ja un bon parell de mesos de programa i que quasi des del primer programa pareixia que això estava lligat i ben lligat i també es blat era, però no hi ha ni blat ni sac això, de moment,
això,
no?
Això és més complicat que no estem a les quadres, vull dir, això és més, un poc més complicat. A veure, nosaltres vam rebre una proposta per part de Civet, la vàrem estar estudiant, hi havia coses que no estaven realment clares, perquè per quan s'ha de firmar un contracte tu has de saber bé el que estàs firmant. Entonces, quan hi ha un parell de punts que no, tu no ho tens clar, perquè quizà no està ben expressat, quan me parlen de col·laboració, nosaltres no podem anar i firmar un contracte a lo loco i diguem col·laboració, on comença la nostra col·laboració i on acaba, però parlant de duros. Perquè si jo, en altres mos diuen l'associació té que col·laborar en parellar on vaig a la càmera, pintar, doncs te dic una, però te'n puc dir tant altres. Te puc parlar del doping, te puc parlar de fotofinish, te puc parlar de que s'ha d'incrementar els comissaris. Quan hi ha una aposta, vull dir, com a PMU, inclús hi ha un comissari de França, que fa cada dia de comissari, algun dia ha fallat, però que sempre és. Entonces, vull dir, són uns gastos que aquestes coses, quan només te parlen de col·laboració i no te parlen de lo que són els sous, entonces nosaltres hem d'anar amb peus de plom, perquè una volta que tu has firmat i no ho compleixes, te pot ser perjudicial per tu, te poden penalitzar i te poden posar problemes. Entonces, nosaltres, després d'estudiar-ho molt, pues entonces vàrem creure convenient que això ho havien de posar en mans de gent que mos pogués assessorar, i jo vaig agafar junt amb el vicepresident, mos vàrem anar amb una palma, vaig agafar aquesta proposta, la vaig presentar a la federació la va agafar, la va estudiar i m'han contestat pues, lo mateix que t'acabo de dir. Vull dir, és una cosa bona perquè hem d'estirar estes darrer duro, però sempre hem d'anar en peus de plom. Vull dir, no vaig a firmar un contracte sense que... O sigui, podem discutir aquests tres punts o quatre per poder-ho aclarir. I una volta que està aclarit, què és el que hem de portar en altres, què és... Estem-nos implicant en altres. I una vegada que això està clar, llavors pot firmar un contracte. Però ara...
El punt de partida era que hi podria haver un acord perquè aquesta empresa s'incorporés a les activitats dels diumenges, explotant el tema de les apostes i, en qualsevol cas, entregant una quantitat anual a l'associació. Havia parlat, jo crec, recordar ara mateix d'uns 70.000 euros o alguna cosa així.
Sí, però nosaltres, com que tothom que dir lo dels punts aquests que mos parlaven de col·laboració i no me parlaven de duros en concret, nosaltres els vam dir, molt bé, pues posau 20.000 euros en un fondo, a la nostra compte, i a partir d'aquí jo tenc un petit colchón per quan me presentis on és que he de pujar jo, tenc 20.000 euros per treballar. En lo qual ells se varen negar. Doncs si tu t'anegues, jo el que no puc fer són... Si tu t'anegues a dar-me un fondo de 20.000 euros quan estàs disposat a dar-me en 70.000, com deus comprendre, jo no faré passes endavant. Diguem-me que tu m'estàs parlant de col·laboració, sinó tu m'has de parlar coses en concret, i això són la quantitat de duros.
Vale. En quant a la col·laboració, parlant de la fotofinis, parlant de comissaris, parlant del manteniment del propi hipòdrom, de cara que si hi té una càmera que bueno, pues que té de seguir les carreres, i evidentment seguint les carreres veuràs estat també de l'hipòdrom, de les parets, de l'entorn, en definitiva. Bueno, això... Tot això vosaltres ho heu valorat?
Això hi ha un petit truco amb això de les càmeres, que les càmeres enfoquen allà on tu vols que enfoquin. Vull dir que si han d'enfocar dins la pista, basta que per lo menos en principi se pinti per allà on corre la càmera, a veure, i te poses en la publicitat. El que poden fer és pintar si poden mossensar. Vull dir que això és una.
Però és mentida, que en aquestes altures estiguem discutint si s'ha de pintar o no s'ha de pintar, si poden mossensar, no?
Això és necessari.
Que busquem parxes perquè hi passarà una càmera de televisió per seguir les carreres.
Sí, però pintar l'hipòdromo no és pintar la fatxada de casa, vull dir. Que pintar l'hipòdromo, ha d'haver-hi algú que se faci responsable, pintar l'hipòdromo, algun duro, dur i no poc. Entonces, pues, nosaltres volem saber què és aquesta col·laboració, a què vol dir. Però què vol dir en duros? No, nosaltres sí, estem disposats a col·laborar, però digue'm què tinc que fer. Entonces, és aquí on nosaltres estem, que no ens ho han aclarit. Doncs nosaltres
tornarem... Bueno, però, per exemple, que hi hagi fotofinis, que pareix que és una qüestió obligada per una carrera allà on es juguen els quartos, si hi ha una indecisió en quant a l'arribada, hi haurà que aclarir-la, no? No,
la fotofinis ja està, hi ha gent que la busca, però sí. Ja independentment si hi ha joc o si no n'hi ha. Nosaltres hem parlat amb gent que està en contacte amb hipòdromes que, per exemple, canvien les fotofinis, però això a nosaltres ens fa falta tant si hi ha apostes com si no n'hi ha. Vull dir, és una cosa que ens fa molta falta, perquè nosaltres estem en l'oposat. Són unes càmeres, com tu pugues tenir que teua, que justament quan més vols que no et falli és quan va i te falla. Vull dir, entonces, llavors, es marro...
Hi ha una instal·lació que té fotofinis, que és la pista de l'atletisme de Gran Misses, per exemple, no? Vull dir, que no sé si serà un producte molt diferent, però en qualsevol cas, m'he dit qui arriba abans, sigui un atleta o sigui un cavall, m'imagino que no hi haurà molta diferència. No?
Supos que no hi haurà molta diferència, però sí. Bueno, no està posat, s'ha de condicionar, i inclús els comissaris que ara feien venir altres de Palma l'anaven a dur, però és un arma tosta que havia d'anar dins una maleta, l'havien d'embarcar, llavors s'ha de col·locar la càmera que tenien altres, en fi, era un poc de follon. I en principi no l'han dut, però bueno, a nosaltres ens fa falta una fotofinish més que res. Vull dir que, perquè ja no és per el que se pugui jugar, per el que els premis que compten, sinó perquè és que arriba davant, tant si hi ha 50 euros com si n'hi ha 100.000.
Com si no n'hi ha cap.
Exacte. Eh?
Molt bé. Una altra de les qüestions que crec recordar, perquè t'estic parlant de memòria, però en qualsevol cas crec recordar que també hi havia com unes obligacions en quant a que les carreres tinguessin un número de determinat de cavalls, de que hi hagués un número determinat també de carreres, de que això es compliqués cada diumenge. Bueno, aquí com que estem acostumats a que hi hagi, doncs ja ho veiem, no? Pues carreres en 3 cavalls o carreres en 6, no? Però en qualsevol cas crec que ells demanaven un mínim de 9 o 10 cavalls, crec.
Sí,
no?
Demanaven un mínim de 8 cavalls, 4 carreres. Això, bueno... també és un petit problema, perquè si tu no tens una plantilla llarga, el que passa que, clar, llavors hi ha gent que pensa que, bueno, no, que vendran els mallorquins, que vendran, però és que això són només hipòtesis. El problema és que quan tu has firmat, tu t'has de penyar i has de buscar aquests palominos, aquests 8 cavalls que siguen competitius a cada carrera. Vull dir que tu ho tens que fer. Vull dir, perquè això estan enganyant...
Estan
fent
un incompliment de contracte.
Exactament. Vull dir, nosaltres hem de tenir... Vale, que hi ha hagut gent que m'ha dit tu no et preocupis que nosaltres t'enviarem 10 cavalls, altres no et preocupis que t'enviarem 10... Bueno, però no és només enviar-los. Llavors els hem de tenir aquí, qui els ha de tenir, com ho han de tenir, vull dir, han de fer un poc de... Vull dir, s'ha de col·locar això.
Val. No? Després de tots aquests mesos de parlar, de discutir, de que aquesta gent hagi vengut a Eivissa, m'imagino que haurà vengut més d'una vegada, no? Una?
Nosaltres hem tingut contacte amb una abogada seva i res més.
I res més. Mm. Des d'aquí, però, des d'Eivissa.
Sí, sí, sí. No.
Hi ha hagut reunions en el Consell, però també, no? Per exemple,
sí, se va desplaçar una vegada des de Itàlia, va parlar amb nosaltres i ens ho consell.
Només una, per tant, no? I la reunió de Palma, el dimecres passat...
La reunió de Palma era que ells agafaven la proposta que nosaltres havien rebut, l'estudiava, perquè al final ha de tenir en compte que la federació també té alguna cosa que dir, això vull dir que la firma final la fa la federació, perquè són carreres regides per la federació.
Vale. I aquesta reunió ahir va ser?
Aquesta reunió ahir va ser, vale. I avui mateix m'ho van dir, tu, això tira-ho endavant, que nosaltres veurem això, m'entens?
Però tira endavant a què?
Tira endavant, fer una altra volta, reunir de les conversacions amb aquesta gent, perquè nosaltres ens havíem parat, i anem a tractar aquests punts que estan per
acabar de perfilar.
Sí, sí. Mm.
I ara mateix en quin estat està, vull dir, ha passat una setmana des de dimecres passat,
ens han contestat avui.
En una setmana que han contestat?
Han contestat avui i avui ja se'ls ha enviat un e-mail a la seva abogada, i la seva abogada supos que se posa en contacte amb su responsable de Civet, i ara pues, són ells que tenen la pilota del món la seva...
Valtros, en definitiva, sapiguent l'acord gord, no? Que diguéssim, si ens estan disposats a invertir cada any 70.000 euros, el fet de que tu no entenies que no estiguessin disposats a fer un dipòsit inicial de 20.000 euros, pues, era algo que no s'entenia gaire, no? Valtros, el que heu contestat ara a l'abogada de la representació d'aquesta empresa...
Nosaltres hem contestat que aquests punts que nosaltres en principi els vam embuats, doncs que els hem d'aclarir, els hem de tratar, però tratar-los en números damunt la taula. No podem estar parlant de col·laboració ni de si tu m'ajudaràs o jo t'ajudaré.
Aquesta empresa, Civet, quin quin coneixement teniu d'elles? És a dir, heu investigat, sabeu que té implantació a altres llocs, a Itàlia està ja treballant amb això.
Això es consell se va ocupar en el seu moment d'investigar. I són gent que, bueno, són per això una empresa que també traten futbol i altres coses, vull dir que això... Si el consell va ser el primer que ho va recórrer, si ens hauria sentit per aturar aquí, que no sabem qui són, doncs nosaltres ens hauríem aturat.
A més, hem de dir, suposo que en Joan també ho sap, jo vaig estar-ho mirant a través també de la seva pàgina mateix, i tenen una explotació d'un hipòdrom a Croàcia i un de galop a Sud-àfrica. Vull dir que també exploten les apostes més o menys com explotarien les nostres avises i mai arriba a fer.
Sí, no, nosaltres...
Que no és la primera vegada que també traten en cavalls de carreres.
Nosaltres tenim com us han dit, que si això no es duu Terme i Vissa, pues aquesta proposta se l'enduen a Eslovènia i la intentaran explotar a Eslovènia. Vull dir, però els interessa de moment i Vissa.
Bueno, supos que si poden no l'explotaran a Eivissa i a Eslovènia, no? Allà on puguen, no?
Sí, però bueno, millor, jo això m'ho prenc per una medida de pressió, però bueno, si m'entens.
Ja, per això, però vull dir, si tenen possibilitats a Eslovènia no també aniran.
A les dues bandes.
Nosaltres jo crec que podríem tenir una gran sort, no? Si tot anàs ben bicibet, si s'arriba a firmar el contracte, com diu en Joan, això és pensant en la quantitat de turista italià que ve a Eivissa, sobretot a Eivissa a Formentera. Vull dir, per nosaltres potser també seria un poquet una enganxa de que també vengués alguna persona més a Cipòdromo, alguna persona més a veure carreres, que s'ambientés un poquet més a Cipòdromo també, si es feia un poquet de propaganda a través d'aquesta empresa. Vull dir. Seria una cosa que també ens ajudaria. Però tot s'ha de firmar.
Molt bé, Toni, tu tens alguna cosa més que comentar d'aquestes qüestions? Dic amb en Joan, sí, d'aquestes qüestions.
Ens ha tenim un poquet més clares, més clares, vull dir, és el que vàrem més o menys dir l'altre dia, l'únic que sí que mos pensàvem, perquè així mos havien dit la setmana passada que ja estava firmat, bueno, no està firmat estant camí, l'1 de mes és més o menys igual, vull dir que tampoc no podem dir més, si vàrem dir res mal dit o si d'això no ho vàrem fer oposta, vull dir, tampoc no, però més o menys va pel mateix camí.
Molt bé, idò, estirem pendents de que signi definitivament, ja mos tindreu informats.
Faltaria més, ja m'agradaria.
A través d'en Toni Bonet, que quan es signi aquest conveni, imagino que el Consell també li interessarà fer-ho públic, i en qualsevol cas tornant a parlar i sabre veure com es va encaminant la feina, especialment de les quadres. Lo del tema d'Esbar, és algo que també anava dins aquest conveni o no?
De moment el conveni de les quadres és independent de l'Esbar. L'Esbar, supos que mentre que no ens diuen el contrari, nosaltres l'explotem cada dia que a carreres. Sí que també tenim el permís d'obrir-lo si el volem obrir entre setmana, vull dir, fins aquí nosaltres
cap problema.
No tenim cap problema ni un.
Molt bé, Joan Cívico, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i fins una altra.
Moltes gràcies.
Bon anam, parlar de reproducció, Toni, què t'apareix?
Hombre, ja s'arriba, ja s'atraca.
Ja s'arriba, és 14 de febrer, comença això, no?
És 14 de febrer, s'obri
la
monta, i el que hem de pensar és que hem de tenir cavalls sementals a punt i ses egos també a punt, perquè puguem començar quan tantes millor.
Bueno, Gemma, hablamos de reproducción, hablamos un poquito ya la última vez que estuviste de este tema, ¿no? Teníamos que añadir más cositas, puntualizar alguna cosa más.
Ahora estamos...
La preparación...
Estamos preparando.
Exacto. Entonces, de aquí a lo que queda para el inicio, pero el inicio no quiere decir que... Después hay un tiempo, me imagino, ¿no? Durante
empezamos
un periodo.
A mirarlas ya, porque no es tan fácil como que queden preñadas ya. Hay que controlar...
Hay que hacer un estudio de las yeguas,
sí.
Primero.
También las yeguas son poliéstricas estacionales, en invierno no ciclan, entonces tenemos que adelantarles el celo para que empiecen a ciclar ahora y conseguir una ovulación en febrero para que queden preñadas ahora. Entonces lo primero es mirar el útero, que no hay líquido, porque es un útero que lleva todo el invierno parado, entonces hay veces que se puede hacer una pequeña infección, se acumula líquido, controlar el útero, controlar los ovarios, que los ovarios estén de igual tamaño. Ahora los encontramos con folículos muy pequeñitos y bueno, con tratamientos hormonales podemos reactivar este ciclo que ahora en invierno no están ciclando. Entonces con hormonas podemos romper cuerpos lúteos, que es una estructura que hay dentro del ovario, para que los folículos empiecen a crecer y una vez que están de un tamaño adecuado, pues ya pueden pueden ser fecundados. Mm.
Es decir, ya puede empezar a actuar, o la fecundación, diríamos...
Puede ser natural
o artificial, exacto, ¿no? En cuanto, continuando un poco con las yeguas, y diríamos esa preparación que tú ahora estabas comentando, yo me imagino que, bueno, que los propietarios de yeguas ya conocerán perfectamente la situación o cómo tienen que empezar a trabajar, si tienen interés o no en que sus yeguas puedan entrar en un proceso de reproducción. ¿Hay interés? ¿Tú notas interés en este sentido por parte de las cuadras aquí?
Depende mucho el propietario y de la yegua. Hay propietarios que tienen muy controlado cuando su yegua está en celo. Mi yegua hace 3 meses que no está en celo, algunos que lo saben, y otros que no tienen ni idea. Yeguas que no se expresan tanto como otras, uh-huh, y propietarios que se tiran menos tiempo mirando a la yegua. Uh-huh. Hay de todo. Hay otros que prefieren hacerlo más al método tradicional, recelando con un macho a ver si están en celo, sí, o que se fían un poco más de hacer una ecografía y ver el tamaño de los folículos. Y
¿tú qué es lo que aconsejas como experta, hombre, diríamos, como profesional?
Yo aconsejo hacer una ecografía, por lo menos al principio, para saber que todo está bien.
Es decir, ahora mismo, iniciando el proceso...
Una ecografía.
Lo que recomiendas es una ecografía.
Una ecografía. ¿No? Tenga más prisa o menos, puedes ser más agresivo con el tratamiento hormonal o esperar. No. Pero por lo menos ver que el útero está bien, porque puedes estar cubriendo con el macho y si sí, hay líquido en el útero, estos espermatozoides se mueren y no, claro, fecundan ningún óvulo.
Entonces, en función del resultado de la ecografía, pues hay que ir encaminados hacia un camino u otro. Entonces... Uh-huh.
Depende de cómo esté el ovario, ya se pone un tratamiento de hormonas o otro.
Busquemos...
O esperar...
Busquemos que una yegua está bien, uh-huh, ¿no? El resultado de la...
Sí, que este está sana.
Está sana, está bien. Tiene todas las opciones para que pueda ser montada, en este, uh-huh, caso, que pueda ser, ¿no? Y busquemos la otra...
El momento óptimo de cubrición, uh-huh, porque hay veces que se pierde mucho tiempo con el semental. Con una cubrición eficaz es suficiente. Si justo haces la cubrición cuando el folículo está muy grande, a punto de ovular, pues perfecto. 6 horas de la ovulación a la cubrición, esta yegua tiene muchas posibilidades de quedarse preñada. Ahora, si está atando al caballo, muchísimas veces también las yeguas normalmente se ponen trabas para que no le hagan daño al caballo, entonces... Mm. Es difícil saber si la yegua está completamente receptiva.
En el caso, ya vamos al siguiente paso, el semental. En este caso, hemos hablado alguna vez, ¿no? Aquí creo que hay algún buen semental, pero que la mayoría son más partidarios de buscar la fórmula artificial, diríamos, por el hecho de que siempre se busca un caballo que tenga, diríamos, un currículum más adecuado para el futuro de lo que pueda venir, ¿no?
Esto poco a poco, a ver si vamos...
¿Cómo va esto?
La experiencia que yo tengo, yo hace un año y poco que estoy aquí, entonces no tengo mucha experiencia de esto, pero conozco mucha gente que envía las yeguas fuera, ajá, para que las inseminen fuera.
Esto, ¿porque aquí no se puede hacer?
Sí que se puede hacer. Ajá. Yo sí que lo hago y claro que se puede hacer. El tema de si las envías fuera es que abortan cuando vuelven, porque el viaje en
el
barco...
Traslado.
Claro, es mucho estrés. Entonces es más complicado. La tienes que tener un año fuera... O te arriesgas a que se pierda el embrión por el camino. Y aquí, pues, tanto con semen refrigerado
pues para hacer
como
esa...
congelado, se puede hacer perfectamente.
No, y la elección del semen, me imagino, ¿no? Entonces,
esto ya a gusto de cada propietario, ¿no? Cada uno tiene el perfil de su yegua y cada uno, yo creo que le gusta también buscar un caballo acorde con la yegua para buscar un producto, uh-huh, que sea.
Bueno, yo no sé si Valtor se ha contratado amb aquesta experiència algun vegada, supos que sí, no? Perquè a més en Joan que té molts de cavalls, uh-huh, i en Toni també, en teniu, no? Vull dir, Valtor, que sou partidaris de buscar montes aquí o de fer aquestes inseminacions fora? La vostra experiència és enviar el cavall fora o la segua, en aquest cas, o intentar-ho fer aquí?
Home, jo crec que el que diu una Gemma té raó, però el seu, si tu vols fer-ho fora, te n'has d'endur segu fora.
Durant molt de temps,
durant, no? Durant molt de temps, deixar-la que la cobreixin allà, que quedi plena allà i que neixi allà. Això sí, el seu.
I els costos també,
i els costos també
es disparen, no?
Depèn un poquet l'economia de cada propietat. propietari, no? Aquí parlam que potser, pues, si ara la Gemma pot fer això de les inseminacions artificials, algun semental de fora, per barat siga, ja s'anirà a 2.000, 2.500 euros, i en canvi potser aquí pot variar entre algun cavall italià que ha vengut, com algun francès que ja hi havia d'abans, que per 300, 400 euros es poden dar, vull dir, són cavalls que també duen uns orígens i unes races i unes velocitats que toquen treure qualitat. Pues llevatries, cada propietari diu, mira, jo tenc aquest ego que va molt bé, és tranquil·la, i o al revés, és molt nerviós i busques un semental que quadri, o du sang americana i la vull mesclar amb una sang francesa, busques el que tens a Eivissa, busques el que tens fora i compares i dius, bueno, tenc la cartera plena, me'n puc gastar 2.500 i del dama, el dama en ready cash,
però... Ja, però de totes maneres, Gemma, esto que tu lo has apuntado así un poco por encima, ¿no? El decir, si hay alguien que quiera hacer una inseminación aquí, hay las sí. técnicas y el profesional, los profesionales adecuados para poderlo hacer, pero en este caso, si uno requiere un estándar concreto de buscar que lo que venga sea de un semental X porque tiene interés por sus resultados, por su historial, por lo que representa, eso, ¿quién lo encamina? ¿El propio propietario del caballo? ¿El veterinario? ¿Cómo se hace esto?
Normalmente el propietario.
Propietario.
Sí. Hem de dir, per exemple, que a Eivissa no passa, però a Balears hi ha veterinaris que es dediquen a ser representants de ses escuderies, de ses quadres més importants de sementals de tota Europa. Per exemple, podem tenir Toni Roca, que és representant de Sorci Mangeli, podem tenir Antoni Fernández, que és representant dels cavalls d'Andubua de França, en Miquel Frontera, que és representant de Menamar Stuttery, vull dir que són veterinaris que si un dia un propietari necessita res d'això, telefones, ja poses una Gemma en contacte amb aquest altre veterinari i ja tot
és rodat.
Són centres de reproducció. Estos sí que són centres de reproducció, con los que a través de ellos mucho más fácil gestionar el envío del semen y que llegue en perfectas condiciones.
En condiciones adecuadas. Muy bien, pues no sé, apuntamos algo más de este maquete de esa reproducción.
Que se anime la gente, ¿no? Ah, tengo muchas ganas de ver potritos ya.
Sí, ¿no? I hi ha ganes, tu des de l'associació com ho observes, Joan?
Bueno, jo veig que aquí a Eivissa hi ha poca
voluntat.
Poca voluntat i poca ganes de fer potros, perquè avui és que no, els potros donen molta feina, donen molt de gasto, i el més fàcil per córrer demà és anar-te'n, comprar un cavall i puntes i córrer. Ara, també sí que és veritat que no té preu que tu pugues extreure un dia pues, un potro de cateu que pugues fer pues, anar a córrer el gran prèmit o que pugues ser un cavall que te doni una satisfacció, això no té preu, vull dir que...
Esto, Gemma, vosotros, los veterinarios, dais... Bueno, pues yo qué sé, garantías, ¿no? En estos casos, ¿o no? Decir, bueno, pues la inseminación está resultando bien, la monta del semental está resultando muy bien.
Hay porcentaje.
El resultado de que vamos a tener va a ser exitoso, ¿no? Eso como...
El éxito tiene que ser que la yegua quede preñada.
Ya.
Y con semen congelado el porcentaje es menor porque los espermatozoides han sufrido un cambio muy brusco de temperatura. Con refrigerado se habla de un 60% de éxito, con congelado de un 40%.
Ajá.
La monta natural es más efectiva. Ya, puedes repetir las veces que quieras, tienes el caballo aquí.
Hasta conseguirlo, ¿no? Muy bien, pues gracias, Gemma. Y volvemos el miércoles que viene a hablar de otro tema, ¿no? Del mundo del caballo, del mundo del trote. ¿Qué nos queda, Toni? Avui no tenim ferradures, ¿no? Porque no hay competició, o sí, bueno, podem dar alguna.
En tenim dos per dalt.
Sí?
Sí, encara que no hi hagut competició, hi ha hagut altres.
D'ori de plata o n'hi ha alguna rubeada?
D'ori rubeada.
D'ori rubeada, o sigui, intermitja no n'hi ha, no?
Intermitja no la deixarem. Però, bueno, primer hauríem de dar el programa de carreres de diumenge.
Vinga, doncs anem al seu programa.
Val? Bueno, mira, la primera carrera és una carrera especial per a potros de 2 anys, su número 1, Blake Dasson, que debuta, i s'ha amat per en Germán Valero, en su número 2, en Void Perfect, conduït per en Vicent Ferrer, i en su número 3, en Bontier CB, conduït per en Vicente Maré. En aquesta carrera daran per favorit un Void Perfect, que ve de fer 2 primers, segon en Bontiers, i tercer debutant en Blake Dasson, que com a debutant no, tampoc no podem des primer dia per guanyador. La segona carrera en Valiant d'on s'ha durat número 1, conduït per en Joan Costa, el número 2 Naron Line Niles, conduït per en Toni Tour, número 3 Naxor HP, conduït per en Héctor Planells, número 4 l'UREMR, conduït per en Francisco Marimón, número 5 en Tai UVX, conduït per en Toni Prats, número 6 na Busqueta, conduït per en Toni Ferrer, i número 7 en Velocípede del Sol, conduït per en Bartolo Costa. En aquesta carrera daran de favoritos número 7 en Velocípede del Sol, que ve de fer bastant bones carreres, segon a l'UREMR, que també és un eco que està més o menys en bona forma i que quasi cada setmana va puntuant, i tercer na Busqueta, que si no vota això quasi s'ocupi i s'irà també. És la tercera carrera, corre amb Volcán Dongar en su número 1, conduït per Vicente Escandell, su número 2 Nufi Dream, conduït per Vicente Bufín, su número 3 en Tristan de Cebres, conduït per en César Marcos, en su número 4 en To The Limit, conduït per en Jordi Ginart, en su número 5 Never The Ship, en su número 6 Nol de Torrella, conduït per en Vicente Pàmies, i en su número 7 en Nerio, conduït per en Giacomo Contri. En aquesta carrera és un poquet delicadeta, però bueno, jo crec que aquí en Nerio és un cavall que si tot funciona com toca el dia és un poc superior, el darem de favorito, de segon no Verde Ship i tercer no el de Torrella, que són cavalls que daran sa talla segur. Sa quarta carrera, número 1 Odet de L, conduït per en Giacomo Contri, número 2 no Oliver CG, conduït per en Vicente Roig, número 3 en Manchego, conduït per en Francisco Marimón, número 4 en Ultra Blay, conduït per en Carlos Riera, número 5 en Erec de Xamó, conduït per en Joan Planells, número 6 en Estel Dobo, conduït per en Felipe Fernández, número 7 en Láser Caf, conduït per en Germán Valero, i número 8 en Estradivarius MR, conduït per en Carlos Riera. En aquesta carrera, jo diré de favorit en Ultra Blay, que és un cavall nacional que ve d'estar molt bona qualitat, vull dir, està a tope de forma. De segon, un cavall que va guanyar fa 15 dies en Láser Caf, que crec que també hi serà. I de tercer estàvem un poquet dudant, però no de DL, un Estradivarius MR també crec que seran els que lluitaran per estar en sus tres de davant. La quinta carrera, que és el que ha dinat s'estalà, no? La número 1, en líder de la DIC, conduït per en Vicente Escandell, número 2, Minerva Gas, conduït per en Vicente Bufí, número 3, Nalo Gaquín, conduït per en Juan Cívico, número 4, Nodin Black GS, conduït per en Sergio Urbay, número 5, Nostalgi Carral, conduït per en Vicente Ferrer, número 6, Nucle MCS, conduït per en Laura Tour, i número 7, Nau Màgic de Lupin, conduït per en Toni Ferrer. En aquesta carrera jo crec que sortint davant és un ego molt segura, que crec que està bastant bé de moral, ho va demostrar ho fa també fa aquest darrer mes fent un primer. Darem de favorit una Minerva Gas, de segon a Loca Quint, que si parteix crec que deixarà ser que liderà guerra a Minerva, i de tercer no ens podem oblidar mai d'una Nostàlgica Rael, que encara que doni 50 metres estirà allí amb aquestos cavalls lluitant.
Molt bé, anem les ferradures ja, vinga, anem en sort, bueno, en sort i rovellat, i després per acabar amb en Joan
aquesta setmana,
volem
aquesta
parlar d'escurset, sí, a veure, dels escolars.
Sí, aquesta setmana hem de dar la ferradura de d'or, sa d'or, vull dir, l'hem de dar en Joan Cívico, justament, vull dir, pel fet de que s'ha proclamat, o se va fer entrega del trofeu en el millor entrenador de Balears.
En Joan?
En Joan. Per davant, justament, de...
Jo ho tenies calladet, en això, eh? No
va fer primer de Balears amb 550 punts, segon va fer en Juan Carlos Villalonga, de Menorca, i tercer va fer Antoni Frontera, en 435 punts, i quart en Miquel Mestre, vull dir, per davant de tres professionals.
De gent, sí, de gent professional. No?
Llavors de dir que, per exemple...
Enhorabona, Joan.
Gràcies, però tot això, perdona, Toni, és un poc ficticio, perquè tot ha que dir-ho, que aquí és que guanya un campionat...
No et llevis mèrits, no, ara, eh? No et llevis mèrits.
No, però vaig a posar... Però vaig a posar els puntes sobre les is. Això és una puntuació que es dona en els que més cavalls té, com també se pot donar a manadors que més, diguem, que arriba davant. És que més mana, més punts té. Uh-huh. O més probabilitats té. La meva feina era entrenar els meus cavalls, i llavors altres propietaris que estic assignat com a entrenador, pues la veritat és que han fet una feina ben feta, perquè han treballat bé els seus cavalls, però l'han treballat ells, eh? No els he treballat jo. Però gràcies a ells, pues jo...
Has tingut els punts necessaris.
He de clarir aquest punt, perquè no m'agrada. He de ser justos.
Molt bé.
I hem de dir que llavors el que fa segon d'Eivissa, voltes a Eivissencs, seria Vicent Escandell Segura, que ha fet els 21 de Balears en 175 punts, i el tercer és en Duccio Parenti, que fa 32 de Balears, i el 33 és en Toni Torres, que fa 123 punts, també, vull dir que són els eivissencs que hi ha dins aquesta llista, més o menys, de davant.
Serrovellada,
bueno, me l'he dado un poquet a jo, vull dir, aquesta vegada, me la otorgaré jo mateix, una per fiar-me d'unes fonts que...
Pues en el programa, que s'ha robat pel programa.
Que estan dins la directiva, no
és programa, meu,
bueno. I, però
per
bueno, que...
Per la Gemma, per tu i per jo.
Mirem que no torni passar, que almenys que tinguem les fonts, encara que siguin oficials, que siguin de les directives o el que siguin, que siguin més contrastades que aquesta darrera vegada.
Bueno, el que han fet és aclarir les coses i ja està, i aquest és el punt adequat, i per tant jo crec que tampoc no mos hem de flaja ja.
Com a vegades també toca algun altre, algun dia també en toca jo.
Perfecte. Bueno, Joan, per acabar, el curset d'escolars, que el dimecres passat ja hi havia molts apuntats, jo no sé si això ha anat cresquent o no.
Sí, crec. crec que tenen constància de que n'hi ha 48 i
comença. Volíem arribar a 50, no?
Volíem arribar a 50.
Quasi hem arribat en estope, vull dir que no m'ho esperàvem en això.
Entonces, pues això començarà diumenge, el dissabte 25, de 10 a 1, i bueno, acabarem el dia 16 de febrer amb una exhibició de lots. Farem mitjan de les carreres, deixarem entre mig de les carreres que puguin sortir, i llavors farem un dinar, pues, que convidarem els lots i llavors tots els altres que vulguin assistir, i allí el conseller, en Rafa Triguero, pues, farà entrega de diplomes a cada lot
dels participants en el concert.
Dels participants en el concert, exactament.
Qui es que deia que el trot estava mort? Bueno. Fixa't si n'hi ha de pedrera, si n'hi ha de joves disposats.
Això.
Gemma, tu també conduces o no?
No. No, tengo que probar.
Mos apuntarem. La Gemma ja mos apuntava en el concert. I així arribàvem als 50.
És com de posar un poni i posar una barret, que és un poc més gros.
Molt bé. Idò, anem a fer una despedida publicitària i m'ho anem.
Uicati PB, distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-5167. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB. Distribución de piensos.
Pues res més, ho deixem aquí. Gràcies, Gemma, per haver-nos acompanyat, la nostra veterinària de companyia. També en Joan Civico, president de l'associació. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
I també, Benet, mos veiem el dimecres que ve en aquest programa de trot.
Mos veiem el dimecres que ve.
A tots vostès, moltes gràcies també per la seva atenció, com sempre, cada dimecres en aquesta, bueno, pues en aquesta cita, diríem, setmanal dels cavalls aquí a Ràdio Èxit. Res més, molt bones tardes.